L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està avui a l'Aviador? Ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.
Començam avui amb una proposta d'arts escèniques que combina diferents arts. És un espectacle que combina dansa, teatre i música amb el fenomen astronòmic de l'eclipsi, tot de la mà de la companyia xilena Analemna, que presenta el muntatge Eclipse Artificial, que se podrà veure dimarts que ve a Santanyí. Seguirem amb una altra proposta ben singular anomenada El vol màgic. És una acció artística nascuda de la recerca que parteix d'un ritual del patrimoni cultural mallorquí. Tot ho han fet amb col·laboració amb ACA, l'àrea de creació acústica de Buja, i ha estat impulsat per l'antropòleg Chema González de Lozoyo, que serà un dels nostres convidats. I com deia en Rafael, per acabar, l'actualitat en sèries a les plataformes amb l'actriu Cata Rosell i les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Eclipse Artificial, una instal·lació multisensorial de dansa.
Idò, parlant d'un espectacle que combina dansa, teatre i música amb el fenomen natural de l'eclipse artificial de la companyia xilena, l'Alema es podrà veure a Santanyí el pròxim dimarts.
Un espectacle de dansa instal·lativo. Música creada de imágenes y datos astronómicos.
Y ya nos acompañan el director de la pieza, el director de la pieza y también astrónomo Olema Leighton. ¿Cómo estás, Olema?
Hola, bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Francis Sepúlveda y también Daniela Poc, que son los actores bailarines, dos de los tres que se suben al escenario. ¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, ¿y tú?
Francis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirnos.
Encantado de tener tanto chileno y chilena aquí en el estudio. En ese vínculo que desde hace ya años se establece, es posible gracias a Jeroni Brodó. Jeroni, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo va?
Bueno, Jeroni Brodó y también toda la leyenda del Santiago y toda la leyenda de Chile, los creadores y las creadoras que fan posible, después hablaremos, ¿no?, de aquest link, de esta hibridación también, ¿no?, entre territorios. Nueve etapas que recrean las fases de un eclipse solar total. Digamos que ese podría ser el principio de la explicación de lo que es Olema eclipse artificial, pero todo eso se origina en el 2019, cuando en Chile se produce también un eclipse total, ¿verdad?
Exacto. Y de ahí hecho, el 2 de julio del 2019.
Y ahí, digamos que es el germen de este espectáculo que podremos ver en Santanyí y también de la compañía.
Exactamente. Tuvimos la suerte un poco de buscar un pretexto para poder generar un evento en Santiago de Chile para el eclipse del 2 de julio del 2019, para poder, verdad, convencer a instituciones científicas que nos dieran lentes para ver el eclipse, para la gente que estaba estudiando teatro en ese momento, que estábamos todos, de hecho, en la escuela. Y claro, en ese pretexto partió este impulso de crear una compañía. De hecho, también ahí, como yo estudié astronomía también y teatro, me fui con un instituto que es el Instituto Milenio de Astrofísica de allá de Chile, y fuimos a un pueblito muy pequeño a observar el eclipse, y ahí recopilé unas cartas de personas que vivenciaron un eclipse, que de hecho las tengo aquí conmigo.
Qué bonito. Me interesa mucho el proceso, porque claro, aquí juntamos la astronomía, que tiene sus pautas, tiene sus códigos científicos, obviamente, tenemos que recrear ni más ni menos que un eclipse, la danza contemporánea, todo lo que el espacio sonoro que envuelve, digamos, a la pieza. Claro, ¿qué va antes? ¿Cuál es el timing? ¿Cómo se van recomponiendo las piezas que acaban formando eclipse artificial?
Claro, hay un impulso un poco que proviene desde la divulgación científica, entonces como que la conexión con la astronomía es importante, y desde ese lugar, en el fondo, Colectivo Analema toma a distintos artistas de distintas áreas.
Claro.
Y en el fondo, como que decimos, dialoguemos en torno al eclipse artificial, o sea, al eclipse, y luego en el fondo creemos esta obra que es Eclipse Artificial, con ciertos pies forzados un poco, porque queríamos que la obra fuera accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, y en el fondo dijimos, bueno, tenemos esta temática, queremos abrirla, trabajemos con distintos artistas, con músicos, con diseño escénico, con cine, con danza, y uno dice como, bueno, pero ¿cómo puede ser que se unan todas estas disciplinas? Bueno, en realidad, a partir del diálogo y a partir de entender un poco, fue que esto fue naciendo y fue surgiendo. También, como al principio estábamos muy perdidos, como entendiendo no hacia dónde íbamos a llegar, pero cuando ya entendimos un poco de qué se trataba la obra, de qué se trataba el eclipse, cómo en el fondo podíamos tomar esta obra, o sea, como esta, no obra, sino como este fenómeno astronómico.
Y todo el universo llevarlo, que se desprende, claro.
Claro, y llevarlo a escena, ponerle un poco de divulgación, hablar sobre el movimiento, hablar sobre la luz, hablar sobre el tiempo y el espacio. Entonces, toda la gente como artista, que es muy creativa, empezó a surgir como este germen de, ¡ay, podríamos ponerle estos vestuarios, podríamos ponerle esto, podríamos escribir que la obra ya no sea como tenga una narrativa lineal, sino que la narrativa sea el propio eclipse!
Claro.
Y así de a poco fuimos creando entre todos como en esta intención de, ¡sí, sinergia, vamos! ¡Pongámosle esto, sí!
Por
¡pongámosle
capas,
esto,
¿no? Vamos,
otro,
vamos,
claro,
sumando capas.
Claro, entonces fue muy cómodo trabajar así, como en el diálogo, y fue surgiendo también desde este lugar tampoco tan prejuiciado de, claro, queremos esta obra parte desde el escrito o parte desde, no sé, la danza o parte, sino que como de a poquito.
Claro. Y luego os llega la propuesta, Dani y Francis, como intérpretes, como actrices, claro, tenéis que dar cuerpo a un eclipse. Mm. Que en principio eso, no sé si lo recibís así como un reto, como ¿cómo empezamos?
No, claro.
Como una oportunidad también de crecer como artista, porque claro, es...
No, claro, estábamos, cuando Lema nos invitó, estábamos en la escuela de teatro todavía, estábamos,
vale,
aprendiendo cómo crear una obra, y nos invita a esta locura, que es como...
Ahí va yo, pero claro, no es... Te voy a dar Lady Macbeth, ya tienes que hacer...
Claro, no, aprende el texto y propone algo, ¿no? Sino que vamos a ver qué sale de esto, de este tipo de obra que no se hace mucho y hasta el día de hoy no se hace mucho, no, interdisciplina de arte con ciencia. Entonces, como realmente una visionaria Olema, entonces tremendo desafío, pero muy hermoso porque ha sido siempre muy desde una sensibilidad y desde una colaboratividad entre el equipo, como de proponer, ¿qué propones? Como tenemos estos conceptos, tenemos estas ideas, traigamos esto, tráete una coreografía, la vamos desarrollando, mezclamos tu coreografía con esta coreografía, una cierta experiencia personal que te traiga tal cosa sobre el eclipse, etc. Entonces, como muy experimental, muy colaborativo y muy sensible ha sido siempre el proceso, así que feliz. Y llevamos hartos años claro, haciéndola.
Entonces, sí, también... se me pregunta, pero ¿vais buscando, Dani, los eclipses del mundo para...?
Bueno, para mí ha sido igual súper desafiante porque soy la más nueva.
Claro.
Yo vengo a reemplazar a Álvaro. Y fue muy interesante para mí empezar a hablar este nuevo lenguaje que también era muy científico en el cuerpo, como hoy día estamos ensayando estas circularidades o el tiempo, cuál es la cualidad física... Y también esa libertad de que yo soy una intérprete muy distinta al que yo estoy reemplazando a Álvaro. Uh-huh. Entonces, Olema me dice, desde tu cuerpo, desde cómo tú vas entendiendo esta sinergia que
órbita,
se va entendiendo,
claro,
tú eres esta, claro, nueva órbita o este nuevo ser en el eclipse, entonces, ¿qué propone?
O sea, tienes margen para aportar tu personalidad,
sí,
tu trayectoria,
sí, porque
tu formación.
Trabajan desde cualidades, que eso es lo interesante, es como... no sé, la tierra tiene una cualidad o el tiempo tiene una estructura de movilidad, entonces desde ahí vas entrando al eclipse.
Claro, y todo eso, bueno, llega el eclipse que ahora estáis en el centro del mundo astronómico, porque Mallorca es de los lugares más idóneos, ¿no?, para apreciar el fenómeno. Se lo proponéis a Jeroni, claro, Jeroni que se atreve con todo y sobre todo si es diferente, os dice que sí, ¿no, Jeroni?
Exacto.
Ahí está.
¿Cómo no? Gracias, Jeroni.
Bueno, también es verdad que yo quería hacer algo para el eclipse porque para mí era algo muy importante. O sea, yo siempre digo, si celebramos la noche vieja, ¿por qué no vamos a celebrar el eclipse? Que
pasa menos, ¿no? Que pasa mucho,
¿no? Entonces, había que celebrarlo y había que darle su lugar, su espacio, con la suerte de que desde la terraza de Cantimoner se va a ver, que la gente va a poder venir a verlo allí también y escuchar música, y estamos allí, va a ser algo muy especial. Y entonces dije, bueno, pues al final, como me enredo, pues hacemos un ciclo de 3 días. Y entonces ellos van el segundo día, el 11, en el Teatro de Santañí, el martes 11, que va a ser ideal para todo el mundo que diga, bueno, pues tengo una manera de entrar, de adentrarme en lo de que mañana voy a vivir, de vivir una experiencia escénica mística, bonita, que me va a llegar al corazón, y que me va a dar ese punto de partida para mañana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que va a ser muy interesante de ver esta pieza de ellas, y creo que va a ser muy, muy potente para los espectadores, porque se van a quedar pues ya con una visión. Vamos a poder también hablar después, también si queremos, después hay un jazz de tenor balearicus en Satanaya, entonces vamos a poder seguir compartiendo y celebrando. Vamos a estar celebrando desde el lunes, ¿no? Con claro. Magallanes y Miserania.
Entonces, a ver si les va a gustar más. Dani, a ver si les va a gustar más el espectáculo que el eclipse en sí. O sea, eso es un río. Se van a quedar luego con...
No, bueno. Eclipse natural o artificial.
Mucho mejor lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, hay un aperitivo al espectáculo de Ana Lema, que es la conferencia, no sé si conferencia, debate, charla, del domingo a las 12. Claro. Vais a intervenir ahí también como para enmarcar un poco, ¿no? Contextualizar todo.
Claro, y también con la intención un poco de, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, como tú decías, recopilando información de los eclipses, siguiendo un poco los eclipses. Creo que es algo interesante que surge un poco con la temática de los eclipses solares totales, como estas personas que son cazadoras de eclipses, sí, que andan persiguiendo, bueno, como que un poco tratamos eso, un poco la obra de ser estos cazadores de eclipses, y en el fondo, claro, el 2019 partimos con este eclipse del 2 de julio, pero después justo en Chile había también como muy similar acá a lo que va a pasar en España, que son un trío de eclipses. Allá en Chile también hubo un trío de eclipses 2019, 20, 21.
Sí.
Entonces después fuimos al sur de Chile, a la Araucanía, persiguiendo este otro eclipse. También como el 2019 obtuvimos cartas, el 2020 fue pandemia, fue súper difícil, teníamos muchos lentes que regalar, pero estaba nublado y no pudimos regalar ningún lente, no se podía salir también. Entonces esas cosas que en el fondo te modifican de territorio, pero que hacen que aparezcan las problemáticas también del territorio. Entonces creo que eso también es interesante, que el 2020 fue eso, 2021 fue en la Antártida, queríamos llegar completamente, pero no lo logramos. 2024 después hubo en Estados Unidos, nos dieron una carta de invitación, pero no logramos conseguir los fondos, y ahora estamos aquí en Santanyí y lo logramos. Entonces creo que, claro que sí, para nosotros ha sido como
y no
un
vayas
sueño
a comparar Estados Unidos con Santanyí. Cualquier lugar de Estados Unidos tiene mucho que enviar a Santanyí. Vale, queda claro que el lema es astrónomo, que persigue eclipses, que se fue a un pueblecito de Chile, no sé qué, para verlo. Pero Dani, ¿tú qué recuerdas del eclipse del 2019? Y Francis, piénsatelo, porque va para ti también la pregunta.
Me acuerdo que estábamos...
¿Dónde estabas y cómo lo viviste?
Estábamos en la escuela de teatro y fuimos como a una gran explanada que había como una cancha
Santiago.
De fútbol, sí, en Santiago. Y me acuerdo que para mí lo más impactante fue que cambió la temperatura,
wow,
y el color del cielo. Como que de la nada era muy día y después era, ¿qué es? Son como, era, sentía que eran las 12 del día y de la nada era como 8 de la noche.
Claro, no sé si tenéis animales cerca, pero parece que influye mucho, ¿no?
Claro.
Sí,
se van a exacto. Se van como, ¿qué está pasando aquí?
Yo lo que más recuerdo...
Francis tiene dolor en el cuerpo.
Sí, po.
Bueno, lo que recuerdo de esa vez fue que Olema se había ido al norte a ver dónde era la totalidad.
Sí.
Y habíamos quedado, ya habíamos empezado el proyecto hace poco. Y Olema nos dejó la misión de que hiciéramos una performance en el lugar donde estábamos. Y la cosa es que estábamos ahí como ya, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Estábamos empezando como nuestro colectivo, nuestro proyecto, ¿cómo se hace una performance de lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Esta locura que estamos haciendo? Y no lo logramos. No logramos hacer una performance porque ya estaba la performance natural ahí,
claro,
ocurriendo.
Pero era durante, la performance tenía que ser durante.
Claro. Pero la gente estaba ahí viendo la experiencia natural.
¿Son 2019 y el 2020?
El 2020 fue entretenido porque yo soy originario, de hecho, de la Araucanía. Ah. También pasa eso, que somos como elenco de distintas partes de Chile.
Sí.
Y ocurrió, entonces, los chiquillos vinieron desde Santiago hasta la Araucanía.
Nos quedamos en su casa, de hecho.
Se quedaron en mi casa. Y fuimos, conseguimos un lugar del campo de una amiga de mi hermana para llegar al eclipse. Y fue toda una odisea también, se puso a llover, empezó el eclipse, también los animales se iban a acostar. ¿Algo quería que yo contara? ¿Qué quería que contara?
A ver, no, momento.
La experiencia, nomás, la experiencia.
Geroni, crec que tens allà una interferència que m'estàs a punt d'esclatar el cap amb un telèfon.
Sí. Esto es lo que estoy quitando ya.
Es que Geroni, ya lo empezáis a conocer, es hiperactivo. Lo mismo te organiza un ciclo de eclipse que te dirige y te escribe una obra de teatro, pero ahora está haciendo 8 cosas mientras está aquí con nosotros. Vale, ya, ahora hemos veado. Perdona, que te he interrumpido, Lema.
No, ibas a punto. Sí, o sea, bueno, como en este eclipse 2020 nosotros hicimos como unas coreografías, unas danzas que las hicimos durante el eclipse y la registramos en audiovisual para hacer un video danza.
Claro.
Entonces, claro, ahí justo como estaba nublado, no pasaba esto como de que aquí como va a estar despejado, en el fondo en algún momento va a estar el sol negro. El sol negro como con una especie de corona alrededor blanquecina, que es muy hermoso y muy extraño de ver, porque en el fondo nosotros estamos acostumbrados a ver el sol todos los días que sale a una cierta hora y que se esconde y que va cambiando, no sé, a lo largo de las estaciones, pero que está ahí constante. Entonces, de repente tú ves este sol que es negro, que parece que fuera un hoyo,
sí.
Y tú dices, qué extraño es esto. Y te pasan cosas. Y claro, efectivamente, la noche, o sea, el día se vuelve noche, y la noche no es una noche como súper oscura, sino que se vuelve noche donde tú estás, pero en el horizonte todavía se ve una luz hacia lo lejos. Entonces es muy bonito, cambia la temperatura, hay viento, los animales se vuelven extraños. Si tú ves las sombras de los árboles, ves que efectivamente se forman figuras del eclipse en las sombras de los árboles. Entonces todo alrededor está cambiando y eso es súper interesante porque uno piensa que el eclipse es algo súper visual, pero en realidad es algo súper sensorial.
Sí, sí.
Y es difícil como estar afuera de eso. Y en el 2020, cuando estuvo nublado, dijimos, ay, qué fome, va a estar nublado. Pero en realidad, efectivamente, cambiaba todo alrededor. O sea, los animales se volvieron locos.
Fome para los oyentes de ustedes, como, qué aburrido, qué aburrido. Puede servir para muchas cosas el fome. Geroni, vale, ja tenim el cicle, tenim l'eclipse artificial com un dels plats forts. També te volia demanar, precisament, per com trabajas tú, que comienzas a trabajar y es de los primeros creadores de aquí de las islas que empiezas a trabajar la ciencia o el hecho de integrar la ciencia dentro de las artes escénicas o al revés, trabajar la memoria, los sistemas nerviosos, y que es un campo a explorar, a transitar y también a disfrutar, ¿no?
Sí, y básico, porque el teatro tiene una cosa maravillosa, que es un espejo de la vida, y es verdad, es un espejo total. Y en el teatro está la actuación, y la actuación también es cuerpo, y entonces hay un montón de cosas que hay que explicar. Además, ahora mismo estamos viviendo un momento científico de la neurobiología que se está empezando a atrever a explicar no solo la emoción como cuerpo, sino el sentimiento y la neurobiología de los sentimientos y de los estados de ánimo. Entonces, yo por ahí lo trabajo, por un lado, con Ánima, y por el otro, por ejemplo, tengo espectáculos pues como el Magallanes, que se va a poder ver el lunes, que va a ser en castellano, porque lo estrenamos en castellano en su momento en Sevilla y después también ya fue a Latinoamérica, que el Magallanes, pues al final, sin hacer spoiler, pues es todo un... tiene todo un ecosistema astronómico dentro de la dramaturgia brutal, desde los pasos que se pueden dar para dar la vuelta a un planeta, a cómo funciona el sistema astronómico, a cómo funcionaba en el 1500 y cómo el Magallanes descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que es al revés, lo tiene que descubrir el Sol para poder entender realmente dónde está. Entonces, todo eso es todo un rompecabezas de la dramaturgia que está ahí a lo loco, pero que es veraz, igual que las partes históricas de esta obra de ciencia ficción, ¿no? Pero que todos los datos históricos y científicos son veraces. Entonces, sí, siempre me ha interesado, y hay varias maneras de meter lo que es arte y ciencia, ¿no? Hay muchísimas maneras, ¿no? Uh-huh. Y para mí, pues sí es verdad que la ciencia a mí me aporta un pragmatismo que me da una serenidad personalmente. Entonces, en ese sentido me gusta tenerla ahí, porque a veces sentimentalmente nos perdemos en la dominación y sumisión más fácilmente, y desde la ciencia también se podría hacer, pero la ciencia es como que lo pone todo muy de un lugar muy objetivo.
Pues ahí
y
estamos.
Ahora las relaciones humanas se explican también desde ahí, ¿no? Entonces creo que es importante.
Y ejemplo de todo ello, ya sabéis, el martes a partir de las 8 en el Teatro Principal de Santañí, Eclipse Artificial con el tío Ana Lema, con Francis Sepúlveda, Daniela Poc, que nos acompaña hoy. ¿Y Mayra también está sobre el escenario?
Mayra también. Sí, estará. Mayra Altit. Carlos Muñoz, audiovisual, y Javiera Salas, productora.
Y todo eso dirigido por Alema, que se nos habla. Molta merda, que decimos aquí.
¿Puedo leer mierda. Una cartita?
Claro, venga, una de las que le has dicho antes.
Claro, sí, estas son las cartas de personas que recopilamos en 2019. Dale. Y creo que es importante porque este eclipse, un eclipse en Mallorca no se repite hasta 154 años más. Uh-huh.
Entonces, que quizá no lo veamos.
Claro, que probablemente no sé dónde estemos, pero para que en el fondo pongan que es muy importante y que en realidad inténtenlo. Y bueno, si van a la obra también, increíble. Entonces, bueno, dice, yo, Paula, lo viví de una manera muy especial. Es el primer eclipse de mi vida y espero volver a repetir aquella experiencia que incluso pasadas horas sigo recordando y sintiendo. Fue genial y único.
Qué bonito, ¿no? Breve, pero
y ahí
muy certero.
Tengo muchas más. Para que vayan a la obra.
¿Vas a leer alguna el domingo, por ejemplo?
De hecho, las cartas estas un poco tejen el relato de la obra.
Qué bonito.
Entonces, constantemente están apareciendo estos...
Pues más ganas de verla todavía.
Estos testimonios.
Dani, Olema, Francis, muchísimas gracias por acercaros.
Gracias,
IB3.
Gracias, IB3. Gracias por recibirnos.
Sí, muchas gracias, Geroni, por el ciclo.
Geroni, muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Claro, venga. Y el ciclo es más grande, así que pues, aprovechen de ir a ver ya.
El lunes lo detallamos todo ya. Sí, Geroni tiene despacho aquí en IB3. Tiene una silla con su nombre. Venga, gracias. Sí, sí, 26.
Obra realizada con asesores en discapacidad visual y auditiva durante el proceso creativo.
IB3 Radio és patrimoni.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, sí, 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions perquè el vol màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània i creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura. I volem xerrar avui amb la música antropòleg, impulsor d'aquesta peça, que és Txema González. Txema, com estàs?
Molt bé.
També hem de dir que Ana Maraguilo és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortell és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies per ser convidada.
Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Txema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot, i què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística? No?
Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
Com t'acostes? Com arribes? La vols per primera vegada, per casualitat, t'enxarren de...
Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni del Consell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... Sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
Si te'n surt, no passa res.
Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'Assumpte de Muro, clar, que va escrit a Ser Xirell, historiador, en Sebastià Riutart. Clar, aquí com us diu? Encara és superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està i si n'està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, que l'eleven, són a inspiració dels que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare de Déu de l'Assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part de que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot de les plantes que hi ha, bellveures i sulfabaguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot sulfabaguera.
Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, en l'espectacle, el vol màgic, Txema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
Bé, jo crec que més que d'espectacle, parlaria de litúrgia.
Litúrgia,
perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés, més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
I d'interpretació, una mica.
I no? D'interpretació. Sobretot un poc el que comentava Miquel Àngel, hi ha tota la part històrica en aquesta obra publicada per en Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folclòrica, com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folcloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu en Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, és mos acostant d'una manera litúrgica, és a dir, intentant interpretar els símbols, la representació, entenent que una litúrgia no deixa de ser una dramatúrgia.
Totalment, totalment.
Simplement el que passa és que, bueno, té un sentit de transcendència. És a dir, és una dramatúrgia que no serveix únicament per entretenir i per divertir, no és únicament un espectacle ociós, sinó que té voluntat de traslladar un sentit de transcendència. Llavors, la nostra aproximació als elements és sobretot això, des de cert coneixement o certa profunditat amb la documentació i la investigació etnogràfica, i sobretot des del més profund respecte. O sigui, no volem ni afegir ni jugar amb aquesta cosa, simplement volem utilitzar els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè el públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala, a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió, quasi diria, contemplativa.
Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi havia una intervenció a molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, és del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa.
Això té.
Un vitralls que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sense, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector no, de l'escolar, la muntanya s'escolar, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estatus, tot el simbolisme de cadascuna de les coses. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Don Pere m'ha de... Tu cercles l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo cerc l'església nova. I te'n fan a la trap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes dades per això que ho vols dir, el trac té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a Testarelló, té limitacions, una limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. És a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt d'engatossar la gent. Home, imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, i aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
Més solemne,
més solemne, polifonia, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat, sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó o se canta encara, o se sona, ho sentirem, que es diu l'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és la cançó aquesta fa plorar tothom. No? Clar, un altre temps hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues. Diu, qualque cosa per escudar com a orfenet que no té mare, Maria per fi Tabal, i un fill que té una mare, i ja té consol, no? És una cançoneta que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és un, per jo és una església potent, així, com a monument, com a història que va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrexit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i veure aprofundirà...
El que ha fet el monument de la Santa de Mura, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies, pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que farà en Rafael Riera a l'orga, com has integrat també la feina d'Anna Mar Aguiló, que ha estat primer... Com ha anat un poquet el...
En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'Església com a espai.
Com a espai.
L'orga com a instrument. Clar, un poc el que diu en Miquel Àngel. Jo no puc deixar d'entendre una Església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una Església, no? L'orga està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar i té aquest joc lumínic amb els vitralls, o sigui, evidentment és una escenografia insuperable, no? Segurament la més llarga de la història, perquè tu en 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és joc, o sigui, l'Església com a espai és el primer, i venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o... Diferents coses, però vull dir, sempre amb una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais, i evidentment tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII, en Jordi Bosch, intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com integram en Rafael, evidentment, perquè en Rafael, clar, igual tampoc és com per anar xerrant així, però en Rafael té un coneixement molt important, sobretot això del repertori sacre, està molt acostumat, molt avesat, és l'organista de Lluc, i després ell és un tipus amb un sentit de l'humor molt fi, és un gran amant de la dissonància, de la música contemporània, del risc, i sobretot té una predilecció també irreprimible, tot i que més o menys oculta, que compartim per la mística, pel pensament místic. Llavors, era impossible no fer feina amb Rafael Riera, perquè fa anys que jo el persegués, que cerques excuses.
I a més serà un moment únic, 15 d'agost,
totalment,
a les 8.
Totalment, i això, comptant amb la particularitat de l'instrument, tot està composat per l'espai, la partitura d'orga està pensada per aquell instrument concret, vull dir, una cosa única.
El vol màgic, el 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Baptista de Muro, en anglès, com diu Miquel Àngel, impressionant. Moltíssimes gràcies, sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I que la gent disfruti molt. I a vosaltres també.
Moltes gràcies. Bé.
Moltes per ser un gust.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
calor?
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Princesa Consuela, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de IB3 Ràdio. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Per parlar de sèries. I també na Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
Molt bé, molt bé.
En la ressaca de l'Atlàntida, encara. Ja sí. Tenim premis, tenim moltes pel·lícules sí. Que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors Ostres. Executius. Té cameos...
Per això t'anava a dir, que fan un cameo.
Sí, no? Obama, en Jimmy Kimmel, en Seinfeld, en John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en el Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és pues, amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions, no? És, jo, com a fan incondicional de Larry David, he de dir que m'ho he passat molt bé. És un d'aquests creadors, per jo, com en Woody Allen, que personalment a mi mai me cansen. Per la seva manera d'observar les petites misèries humanes. És un humor incòmode, neuròtic i escalonat.
Però se'n riu molt dels Estats Units, molt. De la seva història.
Sí, però no te creguis que aprendrem sobre la història amb aquesta sèrie, no. Tot arranca sempre una discussió absurda i acaba provocant un desastre monumental. I és aquest humor incòmode que t'estàs rient, però a la vegada dius, ai, que algú l'aturi, que ho estic passant malament. I així que sembla per jo un encert aquesta proposta, molt, molt boja, però que no pretén donar una lliçó d'històries. És HBO, 7 capítols de 30 minuts. Vida, Larry i la búsqueda de la infelicitat.
Molt bé, i per introduir la segona sèrie que has duit, n'Andrea ens ha arreglat el trailer, que no s'escoltava del tot bé.
És que ara us contaré com ha passat.
I l'escoltam.
A finals dels anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe... Tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren...
Parlant de la sèrie documental d'IB3, a més, sobre
sí,
la paca.
Sí, clar, és que jo aquesta sèrie, l'altre dia estava a Prime Video mirant què veig, i de cop vaig veure una sèrie d'IB3 i dic, ui, jo aquesta no la vi... O sigui, vull dir que no és una novetat, és que jo la vaig descobrir l'altre dia. I és vera que, per tot direu, però jo si la història de la paca ja l'he llegida en els diaris, perquè és vera que per nosaltres, per la gent de les Illes, no és una desconeguda. Però... reconstrueix en 2 episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes... A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèrie, sinó no és un narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre, i són només dos capítols d'una hora a Prime, uh-huh. el primer com l'ascens i després la caiguda. I després li varen demanar a la Paca si volia participar, ella va dir que no perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, sí. I aquí ha dit ciència-ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vaig...
Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
sí, altres entrevistes companys. Mm-hmm. anteriors, sí, molt però bé. No per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí... és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
Molt bé, i el teniu a IB3 a la carta.
A IB3 a la carta i a Prime.
I a Prime també, però bé, optant per IB3.
Optant per IB3, clar. Sí, és que... No, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IB3.
Clar que sí, vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
Islàndia.
I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi, sí. normalment, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol m'apareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tenc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims pel mig. I he recordat una pel·lícula que és Mi último verano en Escòcia, que jo no sé si la recordeu, d'un matrimoni que se romp i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen tres nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però és una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre quatre estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus tres fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim a vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, el paisatge islandès, clar. És un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès de cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquest emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i a més, els nins que surten són els fills del director, ostres. Que això ja ho havia fet, mm-hmm. i una cosa molt curiosa, surt un ca que es panda i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
Wow.
La Palm Dog a Cannes. Wow. És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
Ai, tenen un tràiler que
no,
ara...
No, però és molt original. Jo, així que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
Vinga, escoltam.
En un pueblo rural muy, muy lejano...
No hagas eso.
Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
¿A que sí?
No.
Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
Es estupendo. Son todos marrones.
El padre trabaja para mantener a la familia en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
Aquesta narració, que evidentment l'original és en islandès, la veritat és que jo me sembla molt original, no? Que va.
Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de la bellesa, del seu sec, de la llum, de la melanconia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Mm. Se transformen i és un drama sobre la fragilitat, la família i aquests lligams que sostenen les relacions, així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
Sí, senyor, què heu vist aquesta setmana, Cata?
Jo he vist Spider-Man i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43, entre tot 2 milions de dòlars.
Que entren a una sola casa.
A una sola
molt
casa.
Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta
prova. Això. I de la peli està molt bé, a part que surt altres héroes de Marvel, com la Viuda Negra, com Hulk, com... Bueno, un que no puc dir, i funciona molt bé, i en Tom Holland i la Zendaya funcionen molt bé, i la pel·lícula es veurà que és un poc més de lo mateix, però funciona molt bé. Jo he disfrutat.
Tu vas veure El ser querido a qualque festival?
No m'afegeu enveja, no he pogut
veure-la. No, te demanava de veritat, perquè no. Has anat a Valladolid, per exemple, no sé si... No,
l'he vista i tinc moltíssimes ganes.
I de vinga, Marta, anem a parlar de Sorogoyen.
Vinga, anirem en cura. A mi me va encantar. Sí, crec que és el Sorogoyen més madur. I mira que jo, jolín, defensaré tota la vida aquell Estocolm que eren una parella i una casa, ja està. Però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho hem xerrat fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
Formals, com, no? Sí, tipus formals. Sí.
Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata. Però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
Sí, a mi també, el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm me va agradar, però és que Antidisturbios me va agradar. És que...
El tot... rei, no?
Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tío tiene la capacidad de poner tensión a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
Hi ha escenes que te generen molta angoixa.
Jo me tapava la cara.
I allò que ell li feia por de que se comparàs amb la pel·lícula...
Sí. Amb la mateixa pel·lícula. Sí. Però ha fet Espanya.
L'estructura de Valor Sentimental i El ser querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
és
la mateixa.
Però se disfruten igual, eh? És a dir, no han de tenir una llista de ah, jo ja he vist una pel·lícula de conflicte, pare, fia, ja no puc veure més.
Acabes de dir que he vist Spider-Man, que
se pot anar a veure les dues pel·lícules, però jo només, per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
Molt bé.
Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, cada... la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... és un animal. Jo un animal. Vaig disfrutar.
En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
Sí?
Sí, m'acosta... Depèn de la pel·lícula, però me sol costar aquí m'entra molt bé, per exemple.
Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
És vera, jo crec que
però jo crec... A mi m'abasta. Perquè després hi ha Celota, la Melina...
És
la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també real. Té un paper, que és una Lota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està... Bueno, ja està. No diré res més.
Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
Bueno, no
està per tot, si el voleu veure, perquè és de veres
no
que val la
això.
Pena.
Ha canviat un poc les regles de lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es tenen que passa des de que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
Sí.
Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps a una sala de cinema.
Quan s'estrena
a setembre, final de setembre.
A final de setembre. I El ser querido mitjan, si no record malament.
Ara, finals d'agost.
Ah, finals d'agost,
sí.
Ja.
Mm-hmm.
O sigui que seran, clar, jo mai van tenir en Jaume Ripoll a propòsit de l'inici de l'Anti, i ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, se s'ha quedat dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
Jo ja he vist El ser querido, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
Més que El ser querido, pot
jo,
ser.
No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
Tenc una mica de por pues amb el tema Lorca, perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
Però ells també ho són.
Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron porque era tal, lo mataron por muchas cosas en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu punt de vista.
Claro, però jo l'obra de teatre que he fet sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
No per la seva condició sexual.
Home, que no va ajudar. Que no va ajudar, però...
Bueno, haurem de donar un vot de confiança,
sí,
no?
Sí, no, segur, home, i aniré de cap, però,
ja.
Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
De fet, ara fa, no sé si 14 anys o algo així, de Paquita Salas.
I la Messias, ja. Me va agradar molt.
Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que la llamada, tot, a mi m'agraden molt. Així que, res, el hype continua.
Molt bé, i després a la bola negra i esperem que també Nakata vegi El ser querido i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
Segur,
com a actriu.
I és que m'ha agradat, t'ha dit tot, lo d'en Sorogoyen. No hi ha res que no m'hagi agradat.
Això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat de que això, jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
Sí?
Aquesta pel·li, sí.
Idò, tindrem temps.
Que no xerrarà mare.
Gràcies, Marta, gràcies, Cata. Fins la setmana que ve. Arriben les notícies, la vida torna demà a les 6. Vagi bé.
En plena crisi migratòria, Ceuta, reunió d'alt nivell, ara mateix al Palau de Marivent, a Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio.